Camins.
La santedat. Aquest concepte que sembla tan allunyat de nosaltres, tan inabastable, tan irreal fins i tot, però si sou cristians és una crida, un objectiu que rebem tots. Però què és la santedat? Està lluny de nosaltres? Com s'hi arriba? Què significa? Són les preguntes que ens fem avui aquí al programa. Tractarem de donar-hi resposta. Bones respostes. No està malament per un divendres. Comencem. Bona vesprada aquest divendres 5 de novembre del 2021, dia 1 després de Carles, Paco i Benet, d'Alcohòlics Anònims, que ens van deixar ahir el seu testimoni enlluernador. Divendres, gràcies per triar-nos abans de les vostres celebracions nocturnes, gràcies per fer-nos costat, ens setem aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya, avui especialment espiritual, ja veureu. Doncs perquè demà dissabte tenim celebració gran a Vic. Es tracta de la beatificació de tres màrtirs caputxins de Manresa, que tindrà lloc a la Basílica de la Seu de Manresa a partir de les 11 del matí, retransmesa en directe per aquesta casa, per Radio Estel. Coneixerem més detalls sobre la cerimònia i la història d'aquests màrtirs i ho farem de la mà de Pere Cardona. Ell és vicepostulador de la causa. De seguida serà. Per cert, teniu clar el que és un sant? És la nostra pregunta tuitera d'avui. Us recordo que la podeu trobar al nostre compte en aquesta xarxa social, @caminsestel. Volem saber si ho teniu clar una mica o gens. Allà hi trobareu opcions i podeu dir-hi la vostra. Avui també molestarem el nostre diaca de guàrdia, Quique Fernández, perquè volem justament que ens expliqui una mica com s'arriba a ser beat o sant, com és el procés i quins misteris té. Serà quan faltin 5 minuts per arribar a 8:45, més o menys. I després, tertulión dels divendres, avui amb una dupla digna del millor Nadal, Federer. Jordi Cerdà versus Iván González, tots dos ens donaran la seva visió de la vida i de l'infinit en una nova edició de la tertúlia frenètica Totum Revolutum. Amb ells arribarem a les 9 del vespre, moment en què us donarem les nostres benediccions perquè feu el que sigui que us agrada fer un divendres a la nit. I ja tenim guanyador, per cert, del llibre que estem sortejant a les xarxes, Ulises, un futbolista en Rumania, del crack Jacinto Elà. Al final del programa, la Maria José Mendoza el comunicarà. Vinga, comencem a acabar la setmana. Ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Gairebé 9 minuts i arribarem, que passen per cert de les 8 de la tarda. Pere Cardona, bona vesprada.
Bona tarda, què dieu de bo?
Doncs, bueno, i esperem dir moltes coses de bones, perquè per això comptem amb tu. I gràcies per estar amb nosaltres, per donar-nos detalls sobre aquest gran esdeveniment que viurà demà la diòcesi de Vic, l'Església Universal. Els frares caputxins són una branca, Pere, de l'ordre franciscà, fundat pel Sant Francesc d'Assís a l'Umbria, Itàlia, al segle XIII. Sant Francesc volia viure seguint l'Evangeli de Jesús en progressa i fraternitat. I els caputxins són presents a Catalunya, recordem-lo, des del 1578. Han tingut convent de Manresa entre el 1582 i el 2007, amb els parèntesis forçosos de l'exclaustració del segle XIX i durant la Guerra Civil. Pere, és així, com ho he explicat?
Oh, i tant.
Molt bé. Doncs espera, Benet de Santa Coloma de Gramenet, Domènec de Sant Pere de Riubetbitlles i Josep Oriol de Barcelona. Què significa per a l'ordre dels franciscans menors caputxins la beatificació de tres dels seus sants?
Mira, la beatificació no és altra cosa que reconèixer que tres germans nostres han, reconèixer públicament, sí, que tres germans nostres han estat fidels a la seva fe, a la seva vida religiosa, fins a les últimes conseqüències. Uh-huh. És a dir, són testimonis de fe en una època convulsa, difícil, i que quan van ser detinguts pel fet de ser religiosos, no van mai ocultar-ho ni van renegar de la fe, evidentment. Uh-huh. Per això, doncs, se'ls considera màrtirs, és a dir, testimonis de Jesucrist. Uh-huh. Tots tres.
Però concretament per l'ordre dels caputxins, com ho sentiu davant d'aquest esdeveniment?
Mira, jo et diria que és respirar fons i agafar oxigen de nou. Per la senzilla raó de que germans nostres, que com nosaltres, eren persones humanes, amb les seves debilitats, amb els seus virtuts, etc. I llavors et dona oxigen perquè dius, mira, aquests eren com jo i malgrat tot, en moments difícils, són capaços de donar el mateix a si mateixos. Per tant, per nosaltres és un repte. És algú que ens burxa i ens diu, vosaltres també heu de ser capaços de donar testimoni en el moment històric que vivim. Com ho vam fer nosaltres? Això és el significat i que perquè nosaltres el que representa. No és per tenir un número, sinó també uns intercessors davant el Senyor, Que això també és important.
I tant que és important.
Tot això és aquesta oxigenada de vida que et recorda que tu també pots donar el millor de tu mateix. I que si l'ordre doncs creix, si l'ordre ha de ser alguna cosa, és perquè hem de ser testimonis de Jesucrist. Amb simplicitat, en pobresa i en el moment que ens toca viure.
Pere, com dèiem al principi, vosaltres seguiu les passes de Sant Francesc d'Assís, però quines particularitats teniu els caputxins, concretament?
Mira, com tota reforma, nosaltres som una reforma del 1525, és retornar, diguem-ne, als orígens. I què fa la reforma caputxina? La reforma caputxina vol tornar a la pobresa, una pobresa radical, després accentuar l'aspecte d'allò que Sant Francesc valorava tant, viure com a germans. I després, una altra cosa que també és important, és que en cadascú, des de les seves característiques, doncs ha de treballar pel regne de Déu. Per tant, jo diria, i repeteixo, no? L'important és la pobresa, voler tornar als orígens. En segon lloc, voler viure com a germans. I en tercer lloc, conseqüentment, és no desitjar el que en deia Sant Francesc per a les cies. És a dir, llocs d'honor, acataments, coses d'aquestes.
Doncs molt a veure, sobretot, en la humilitat, tot el que ens estàs explicant.
Sí, jo diria humilitat, senzillesa.
Senzillesa.
Sí, humilitat no, és una cosa molt... No és, a vegades és mal interpretada. La humilitat simplement és acceptar-te com ets i des d'aquí donar tot el màxim que puguis. La virtut no és un individu que va així amb el cap ajupit, amb un angle de 45 graus per un cantó, sinó aquella persona que reconeixent com és i des de la seva perspectiva, en aquest cas de nosaltres, és capaç de donar el millor de si mateix per Jesucrist cada dia.
El procés de beatificació dels tres màrtirs caputxins es va iniciar a la diòcesi de Vic el 1955, ja fa temps.
Sí.
El 24 de gener del 2020, el papa Francesc va aprovar de manera oficial la seva beatificació, ho recordem. En un primer moment estava prevista per la passada tardor, però es va haver d'anul·lar per la situació de la pandèmia.
De la pandèmia, sí.
Recordem que Pere Cardona és el vicepostulador de la causa d'aquesta beatificació. Un apunt, Pere, per conèixer bé, en què consisteix aquest càrrec de vicepostulador de la causa?
Mira, vicepostulador és aquell personatge, vull dir frare, que la província anomena per gestionar quan hi ha una causa de beatificació. Per tant, vicepostulador vol dir que depèn directament del postulador general de Roma. El que postulador és el que postula, el que presenta.
Molt bé, el que presenta aquesta causa.
Sí, per tant, en aquest cas, jo... doncs presento aquesta causa perquè té gruix, ha estat instruïda de fa temps i, per tant, es demana que aquests personatges, aquests tres frares, siguin reconeguts que han estat màrtirs. Per això demana un procés.
Llavors, el postulador ens deies que estava a Roma.
El postulador sempre està a Roma. I el vicepostulador, perquè el postulador ha de residir a Roma. Llavors, els vicepostuladors, d'alguna manera, som el braç llarg del postulador general, és a dir, el que fa la feina.
Sí. Com ha estat tot el procés? Com l'has viscut tu com a vicepostulador?
Mira, jo l'he vist amb il·lusió, amb equanimitat, perquè era una cosa ben feta. Sapigueu que cap als anys 60 el papa Pau VI, Sant Pau VI, per qüestions doncs, com estava el país, el va aturar i a partir dels anys 80 reprenen una altra vegada aquestes causes i aquestes beatificacions. Nosaltres, doncs, pràcticament el procés ja estava a Roma, l'única cosa que s'ha hagut de fer és el que en diem el sumari, la posició, i ja s'ha de fer a través de les declaracions dels testimonis, dels escrits d'ells i sobre ells, i també, si hi ha prova gràfica, com és el cas d'alguns, hi ha la fotografia doncs, del religiós assassinat.
Es tracta de la primera beatificació que es fa al bisbat de Vic i a Manresa, des que el papa Benet XVI...
A Manresa, sí. Diré que sí. El bisbat de Vic ara em fas dubtar. Però em sembla que sí, que també.
Jo crec, bueno, segons les nostres dades, és que sí. Recordem que és des de que el papa Benet XVI va traslladar aquestes cerimònies que es feien tradicionalment sempre a Roma, a les diòcesis per tal d'aportar el testimoni dels beatificats a l'església local, no? Per fer-lo més properes. Pere, com està visquent la diòcesi aquest aconteixement?
Mira, jo crec que estan animats a Manresa, sobretot els rectors i sobretot el rector de la parròquia de la Seu, Mossèn Jacolimana, doncs ho han remogut cels i terra, i jo penso que ho estan vivint amb il·lusió, el mateix bisbe, només basta sentir-lo, no? I que és una cosa doncs, que ens compromet. De fet, és un fet que és a l'església que peregrina a Vic, doncs per ell també li és un motiu de joia i és un motiu de dir, mira, és la primera vegada, com si fos una contesa, no. És a dir, aquests religiosos han viscut a la nostra església de Vic i com ells també n'hi ha altres que donen testimoni. Per tant, jo crec que s'ho viu amb alegria. Vull dir, espero que demà doncs, la Seu doni aquesta mostra doncs, de gent doncs, de plena, tant de bo.
I tant que sí, recordem que demà a partir de les 11 del matí comença l'Eucaristia, que els nostres oients podran seguir també en directe en aquesta casa aquí a Ràdio Estel amb la companyia i la retransmissió del nostre cap d'informació religiosa, Ignasi Miranda. Sí. Estarà presidida pel cardenal, pel cardenal Marcelo Sameraro, actual prefecte de la Congregació per les Causes dels Sants i concelebrada per diversos bisbes i sacerdots i també frares caputxins. Quines particularitats, Pere, té una litúrgia de beatificació?
Mira, una litúrgia de beatificació, la particularitat és que té és que s'entra, es fa la senyal de la creu i es fa el bisbe demana i presenta doncs, en el cardenal que aquests germans nostres siguin reconeguts oficialment. Llavors es llegeix la butlla del papa, en el qual ho autoritza, i es despenja el quadre dels tres màrtirs, que en aquest cas és una icona, i llavors entra la processó de les relíquies. I a partir d'aquí, doncs, continua la missa igual.
Molt bé.
Totes les celebracions.
Doncs per fer-nos una idea de la magnitud de la celebració, podem dir, atenció, que també hi haurà el bisbe de la diòcesi de Vic, Monsenyor Romà Casanova, l'arquebisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Monsenyor Agustí Cortés, el de Tortosa, Enric Benavent, i els bisbes auxiliars de Barcelona, Antoni Badell i Javier Vilanova. Sí. També hi ha previst que concelebrin el nunci apostòlic Monsenyor Bernardito Auza i els abats de Montserrat i Poblet, Manel Gas i Octavi Vila. Per tant, plana major demà allà a la celebració. Volem també conèixer una mica més sobre els tres nous beats. Què ens pots explicar sobre concretament Benet de Santa Coloma, per exemple?
Mira, Benet de Santa Coloma era un home molt sensible espiritualment. Va ser mestre de novicis, jo he conegut frares que ja ara pràcticament tots són morts, que ell va ser el seu mestre de novicis i el recorden amb afecte i el recorden com un pare que els va ajudar a créixer en la seva vida religiosa. Era un home també de gran sensibilitat musical pel gregorià. Ell va fer l'escola gregoriana. I a la vegada també era un bon catequista. El pare Josep Oriol de Barcelona era també un home, un bon director espiritual, un home espiritualment profund, un home molt erudit, un bon predicador, i sobretot un home que deia que tenia un esperit contemplatiu, tot i que es movia molt, i fins i tot polèmic amb alguns escrits històrics, perquè ell era un erudit. I el pare Domènec de Sant Pere de Riudevitlles, ell així que es va ordenar de sacerdot, bueno, no es va ordenar de sacerdot, que va professar perquè ell va entrar a ser sacerdot diocesà. I llavors, una vegada va fer la professió solemne, el van enviar, o va demanar anar a Centroamèrica, Costa Rica i Nicaragua. Allà va treballar infatigablement. Tant és així que va arribar a la seva salut a ressentir-se molt. I llavors, esclar, ja no donava més de si i el van retornar a la província i llavors li van buscar un convent que pogués estar tranquil, no, a Manresa, a la casa de noviciat, que pogués celebrar l'Eucaristia, que pogués confessar, que pogués predicar quan se li demanés, però sense esforç. I el pare Benet va anar, el pare Domènec, va anar al convent de Manresa, que és aquí on els tres religiosos els detenen en circumstàncies diferents. Circumstàncies diferents, vull dir, en el pare Benet el van a buscar en una masia que el havien acollit.
Sí.
I durant el camí el van vexar i el van maltractar amb l'excusa que el portaven a Manresa a declarar al casino o al comitè. El fet és que no hi va arribar i li van pegar 4 trets o mitja dotzena de trets i el van deixar mort. Després, el pare Oriol, que aquest és el primer que van matar, sortia de visitar a unes religioses també amagades i pel carrer una dona doncs, va dir aquest també és frare. El detenen i el detenen juntament amb un altre sacerdot. Llavors va ser un martiri, perquè detingut se l'emporten, li fan treure la jaqueta, l'americana que portava i la camisa, evidentment anaven tots de paisà, i el van martiritzar amb branques d'olivera i li van clavar cops. I, a més, a cops de culata. I també un dels milicians, d'un cop de culata, va trencar la culata a l'esquena del pare Oriol. Per tant, sagnava. I mentre l'anaven martiritzant, anava cantant el Te Deum Laudamus. Llavors els van tancar amb ell i un altre mossèn amb un safareig. A la nit els van venir a buscar, els van fer caminar i els van assassinar a trets per l'esquena. I el pare Domènec de Sant Pere de Riudebitlles era un home doncs, que estava malalt, cansat, i fins i tot caminava pesadament, fins i diré el detall, portava botes ja de frare, no? I el venen a buscar també amb la condició de que havia d'anar a declarar. La qüestió és que demanen que vagi sol, i perquè de tot això hi ha testimonis, resulta que quan arriba a cert punt ja fora de Manresa, llavors Manresa doncs, no és l'àrea de Manresa, o sigui, a vegades sorties al camp, doncs allà el van començar també a maltractar i quan ja en van tenir prou li van disparar. Sembla que el van assassinar agenollat i amb actitud de pregària.
Doncs després de fer-nos aquesta pincellada extensa sobre les vides i les morts d'aquests caputxins, recordem que el fet diferencial, la seva beatificació, passa perquè han mort per causa de defensar a Jesucrist, de defensar la fe cristiana.
Sí, sí, sí senyor, sí. És a dir, el màrtir mai és patrimoni d'una ideologia, Ni cap ideologia es pot apoderar del màrtir perquè ara és perillós i amb això de la memòria històrica que se'n fa tanta cantata. És a dir, ells moren pel que són i pel que han viscut. I llavors, tant, com diu Sant Pau, tant si vivim com si morim, són del Senyor. I ells van viure del Senyor i van morir perquè són del Senyor. Per tant, no es pot utilitzar la figura del màrtir si d'això... Si, ja m'entens què vull dir, no? El màrtir és testimoni de Jesucrist.
Pere Cardona és el vicepostulador de la causa d'aquestes beatificacions, la dels tres màrtirs caputxins de Manresa, la qual tindrà lloc demà dissabte a partir de les 11 del matí a la Basílica de la Seu de Manresa. I recordem, podreu seguir en directe en aquesta antena per Ràdio Estel amb els comentaris d'Ignasi Miranda. Moltes gràcies, Pere, per acompanyar-nos uns minuts aquí a Camins. Enhorabona i a gaudir del dia de demà.
I gràcies i a vosaltres per haver fet aquesta entrevista, perquè almenys hem de donar difusió de coses que valen la pena.
I tant, i en això estem, en aquesta és la nostra voluntat. Gràcies, Pere.
Té, bona nit.
Bona nit. Seguim endavant encara amb el tema dels sants i els beats, perquè volem conèixer més. Ara truquem al nostre diaca de guàrdia.
Ràdio Estel.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes cada diumenge, passats 8:45 del vespre, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors més rellevants, a Accent, els diumenges, passats 8:45 del vespre, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Fundació Bancària La Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins,
El famosíssim naturalista David Attenborough, aquest és el naturista, vaja, el que va per tot el món, doncs agafant bitxos i dissecant-los, i etcètera, no? I papallones, i ocells, i tot això.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Quique Fernández, bona vesprada.
Bona tarda, Rafa.
Bona vesprada. Quan estem a punt d'arribar, bueno, falten més o més 3 minuts per arribar a 8:45 del vespre. Saludem al Quique, que és el nostre diaca de guàrdia, tan amable com sempre, per acceptar les nostres trucades. I és moment ara, després d'informar-nos bé sobre l'esdeveniment de demà, d'aquesta beatificació concreta, volem també conèixer més detalls sobre tots aquests processos, sobre com s'arriba a la santedat reconeguda, sobre què és un sant exactament, i sobre les dinàmiques i els tempos de tot plegat. Per això tenim, doncs ja l'hem saludat a l'altre costat del fil telefònic, al nostre diaca de guàrdia, Quique Fernández. Bona vesprada de nou.
Hola a tots.
No sé per què et saludo dos vegades, però mira, és divendres i de vegades passen coses estranyes en aquest estudi. Recordem que Quique també és director de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona, de manera doncs que realment és el nostre consultor homologat i ben homologat. Bromes a banda, molt agraïts per la teva disponibilitat. Quique, tots tenim més o menys una idea, però què és un sant? És el mateix que un beat, que un sant?
No és el mateix.
I quina és la diferència?
Com... He usat una paraula que és molt adient.
Sí.
Has parlat de processos.
Uh-huh.
Hi ha tot un procés. I en aquest procés n'hi ha diverses escales.
Vale.
Un comença sent servent de Déu. És a dir, quan es comença el procés de canonització d'una persona, encara que no se sap si acabarà aquest procés fent la canonització, és a dir, declarant-lo sant, perquè hem de dir que nosaltres no fem sants, els sants ja ho són, nosaltres els declarem.
Molt bé.
Tothom ho tingui com a exemple, no? Doncs el primer que es fa és dir que és servent de Déu, és a dir, perquè s'ha presentat un informe sobre la vida i virtuts, i es pensa que, bueno, que pot començar aquest procés, que està des d'una diòcesi, doncs s'està impulsant. Després passarà a ser venerable, abans que beat.
Uh-huh.
I després, ja quan es realitza un miracle, es necessita un miracle atribuït a la intercessió del Senyor perquè es digui que és beat, que la paraula beat no sempre està, a veure, ben entesa, perquè hi ha també, quan utilitzem lo de els beats per la gent que té cara de pregar molt, no?
Sí.
En realitat es podria dir benaurats en lloc de beats, però bueno, és igual, beat o benaurat.
Uh-huh.
I llavors aquí ja es necessita un miracle.
Vale.
Quan ha hagut un miracle i és beat, es necessita un altre miracle per ser sant.
O sigui, un primer miracle després d'aquests reconeixements previs. Un primer miracle per arribar a beat i dos miracles per arribar a sant. És així?
Sí. El primer miracle ha d'haver passat entre que ell va morir i ha d'accelerar i beat.
Uh-huh.
I, en canvi, el segon es necessita que sigui entre que es va declarar beat i després sant.
Molt bé. Com es verifiquen aquests miracles exactament? Com se fa? Ho saps?
Hi ha tota una comissió de persones que fan el que es diu la posició i el procés del miracle. I n'hi ha totes unes comissions. La Congregació per la Causa dels Sants també té una sèrie de comissions de teòlegs i de pèrits,
sí,
que, entre els que n'hi ha científics, metges... És a dir, hem de pensar que l'Església, per exemple, té tota una acadèmia pontifícia de les ciències.
Uh-huh.
Un bon grapat de premis Nobel estan assessorant el Papa i el Vaticà.
Premis Nobel, en aquestes...
Sí, premis Nobel. A la Pontifícia Acadèmia de les Ciències som diversos i jo diria que potser una quantitat molt considerable, no sé si seran la meitat, però dels que estan de la plataforma, però sí molts.
És prou impressionant.
En química, en medicina...
És prou impressionant, dic, i tal vegada no és una vessant o un departament o una part de l'Església massa coneguda, no? No es publicita massa, podríem dir, o jo com a mínim no l'escolto massa.
No, la veritat és que potser no se li dona massa publicitat, Potser perquè nosaltres estem molt acostumats, i això passaria també amb el tema dels sants, eh? És a dir, quan parlem dels sants, per exemple, Madre Teresa de Calcuta, uau, sí. Però pocs parlen de tota la seva congregació i les que ja han mort, i potser també són santes, no?, de la seva congregació, sí. D'aquestes dones que estan completament dedicades. Ens agrada allò de sol ante el peligro, i a vegades fem un camí de més d'ermitanyos que de comunitat.
Ja, comprenc. És un procés molt llarg, perquè hem escoltat que aquesta causa, la dels tres màrtirs caputxins de Manresa, es va iniciar a la diòcesi de Vic el 1955. Clar, fa una pila d'anys. És un procés que sempre triga tant?
Sí, abans havien de passar anys, molts anys, perquè es pogués començar, no? Després, el papa Joan Pau II, en una constitució apostòlica que es diu Divinus Perfectionis Magister, de l'any 83, ja va fer unes millores, no? unes reformes.
Sí.
Però sí que és veritat que, com a mínim, ha d'haver passat 5 anys i no poden haver passat més de 50 anys.
Val.
Perquè sense començar, no sense canonitzar, sinó sense començar.
Sense començar el procés. Molt bé.
Per què? Perquè es pensa que amb més de 50 anys la documentació estaria perduda, hi hauria moltes inexactituds, i sobretot no tindries testimonis a qui preguntar. Però l'any 50 i pico tenies testimonis que havien viscut allò. Si esperes 100 anys, ja no n'hi ha aquests testimonis.
Efectivament, clar, és tota la lògica. Quique, hem conegut algun cas també de santedat o beatificació molt exprés, no? Com és el cas, per exemple, de Joan Pau II, que ha estat un procés molt, molt fulminant. És una excepció?
No, abans Mare Teresa de Calcuta també.
També.
Hi ha Mare Teresa de Calcuta, que precisament ho va impulsar Joan Pau II, i després també ha sigut Joan Pau II. Hem de dir que en aquest tema el poble té molta importància. És a dir, a ningú se li comença un procés si en allà on va viure la seva diòcesi, el seu poble, no està reconeguda una mica la seva vida de canvi de santedat, no? Bé, això, en el cas de Mare Teresa de Calcuta de Joan Pau II, està elevado a l'enèsima potència. És a dir, els dos van morir en aquesta... Són excepcions, sí, no és lo normal, però també hem de dir que les seves vides també van ser una mica excepcionals.
I tant, i sobretot el que tu dius, no? la participació del poble que ho engega tot i ho demana, i evidentment és un clamor. Quan és un clamor tan gran i està tot tan ben documentat, tan ben buscant, tal vegada aquest procés de recopilació de dades, d'investigació d'aquesta comissió, doncs és molt més senzilla, no? Segurament és una de les claus.
Un altre cas, sí. El clamor popular, encara que no, que havien passat més anys, per desgràcia, perquè estava allà en el calaix, però és el cas de Monsenyor Romero.
Sí.
Oscar Romero estava, bueno, a tota Amèrica, el consideraven sant. Llavors això, l'Església, el Papa Francesc, doncs ho ha sentit, aquest clamor del poble.
Doncs Quique Fernández, diaca i director de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona, gràcies per atendre'ns uns minuts i de donar-nos aquestes claus canòniques avui també amb la mirada posada en la santedat, en la beatificació també en aquest cas. Moltes gràcies, Quique.
A vosaltres, bon cap d'estat.
A disfrutar del divendres a la nit, una mica.
A compartir amb vosaltres.
Gràcies a tu. Escoltem Quatre Falques i ens revolucionem, que és divendres.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669 56 17 68. Recorda, 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Enough is enough.
Els divendres a les 9 del vespre, música, funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. Camins.
Quina relació tens amb l'alcohol?
Sí.
El 17% ha dit, de vegades em passo.
Ah.
Ai.
Ah.
Ai.
Hi ha reaccions a l'estudi.
El magazín del vespre a Ràdio Estel. Totum Revolutum.
Sis minuts que passen de 8:45 del vespre. Senyor Jordi Cerdà, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Oh, així m'agrada, amb aquest ímpetu. Senyor Ivan González, bona vesprada.
Bona tarda, diré jo. O bona
clar,
nit. Per canviar de...
Per tocar una mica els gallonsis, que és del que es tracta, bàsicament és del que es tracta en aquesta casa. Doncs encantats de tenir-vos de nou a tots dos, els nostres Federer i Nadal de l'opinió, allò pim-pam, pim-pam. Jo sóc una mica el jutge de cadira. Nope. Bueno, jo i Ferran, que també està a la guai de que no ens passem de la ratlla. Com porteu el tema de la santedat? Avui hem tingut un tema molt de santedat. Arribareu? Considereu que aneu bé?
Jo, com a molt, tinc assumit que puc anar al purgatori. Com
sí,
a molt.
Purgatori és la teva aspiració.
No,
eh?
La meva aspiració és la santedat, però com que tinc molt clar que al cel em diran cap a baix i a l'infern em diran cap amunt, doncs em quedaré pel mig.
Bueno, però el purgatori és un temps. Després ja podràs passar. Jo també et veig molt de purgatori, sincerament. Escolta, vull dir que no serà... a veure com estem aquí... De seguida passem al recull de tuits. Ah, correcte. De seguida passem al recull de tuits, un dels eixos d'aquests minuts de tertúlia. Però abans, vull conèixer la vostra opinió sobre la notícia més comentada dels darrers dies. Sobretot vull l'opinió de Jordi Cerdà, m'interessa molt. D'Ivan González, evidentment, també. Perquè el Barça i Xavi...
Vamos, tinc opinió.
Pagaran la clàusula a l'Al-Sadd i el de Terrassa es convertirà en el proper entrenador del primer equip blaugrana. Estareu amb mi que, com a mínim, és la notícia més comentada dels darrers dies, sí, sí. Perquè estan fent-se, bueno, no només a Twitter, sinó a qualsevol pàgina, una retransmissió en directe del que està passant. Ara entren Mateu Alemany i l'altre, i no sé què, i el Txec, i el, ara Xavi entra i surt. Teniu opinió? Perquè Ivan, no em queda... Perquè jo sé que Jordi és un gran forofo del futbol.
No, però tinc opinió, al respecte, perquè
que sí,
has anat
que
a tocar
sí, que sí, calma,
el tema de Laporta, i aquest sí que... El...
Ai, Laporta, però si no has mentat a Laporta encara.
Bueno,
llavors...
Però tot això ve d'un senyor que va fer una sèrie de promeses.
Sí.
Que sembla més aviat un polític. M'agradaria recordar que va ser diputat i regidor.
És veritat, va tenir un passat polític.
Sí, sí, jo el vaig patir uns anys allà a l'Ajuntament i he de dir que diverses coses. Una, segundes partes nunca foren buenas.
Oh.
L'època de Laporta ja ha passat i ara és més una nosa i un estorb que una solució. I la prova és el que està passant.
Tu creus, eh? No veus bé com porta Laporta...
No, en absolut.
Una mica allò d'improvisació, no? Es nota de...
Bueno, sempre ha sigut un eixelebrat, però ell al principi tenia... És veritat, és una persona que és un eixelebrat.
Sí,
tenia...
ell té rauja i té passions.
Eixelebrat amb carinyo, eh?
No.
Sí, sí.
I sense carinyo. Ell tenia un projecte, que era ell, la fiesta, el Barça, tirar endavant. Ara, pues, l'agafa una miqueta gran, tot això.
Ja, a lo millor... Bueno, s'està veient que està costant tot una mica. Ivan, tu ets futbolero? Jo et vaig preguntar ja, però no me'n recordo exactament.
A mi m'agrada més el bàsquet.
Ah, ets més de bàsquet.
Sí.
Doncs
sí,
algun
sí,
dia te trauré algun tema també de bàsquet. Escolta, tuit d'Ivan González. El teu tuit és escàs, però fas cosetes que dic, mira, aquí està interessant.
Aquí aprofitarem, no?
Dius, Adam Tus, es diu així, Adam Tus, la pandèmia de la Covid obre un horizonte militar, nacionalista i amenazante. Y tú dius, reflexiones interesantes más allá del titular del historiador de la Universitat de Columbia. Recordem que Adam Tus, l'investigat, és catedràtic d'Història i Economia a la Universitat de Columbia, ara ha publicat un llibre que es diu El Apagón, i la seva gravetat repeteix d'aquesta crisi que estem vivint, no té precedents. Diu Tus que mai abans no hi va haver una crisi que produís una caiguda econòmica tan gran en un període de temps tan limitat. En termes de caure al precipici, el 2020 és únic. I a més, si em permeteu, diu, per exemple, que el deute i el crèdit és la nova religió i l'única solució sense alternativa. I una cosa que em crida poderosament l'atenció és que l'economista que diu que l'economia està bé, però el problema és la política.
L'he investigat molt, eh? Com pots comprovar.
Sí, ja ho veig, ja ho veig, ja ho veig.
Que...
A veure, a mi aquest home té les seves, evidentment, la seva ideologia, però a mi m'agrada, no? Aquest home que diu, en aquest article que jo he tuitejat, no?
Sí.
Diu per mi tres coses bàsiques. Una, que és una evidència, no? Que el 2020 no hi ha hagut crisi econòmica real, sinó hi havia una crisi sanitària. Uh-huh. Vale? S'hem caigut de bruces, com es diu en castellà, i hi ha hagut una caiguda molt ràpida, vale? I no sé si en recordeu que al principi de tot es deia que la recuperació també seria ràpida, la famosa V-baixa o el símbol de Nike, que pujaríem com el símbol de Nike mica en mica. Bueno, pues s'està veient que no, que ha sigut una caiguda forta i la pujada ja arribarà, no? Uh-huh. Això per una banda. Per l'altra banda, el que també diu, que a mi jo considero que és molt interessant, és justament això. És justament, clar, el mercat en el seu dia a dia funciona, evidentment, al ralentí, però el problema actual és que els polítics fan i desfan com si ells fossin, és que no sé com explicar-ho, sense ser políticament molt incorrecte, això li agrada més al Jordi que a mi, però...
és lo seu, el Jordi.
Però és una manera de fer sense pensar en demà passat. Potser pensen en avui, pensen potser en demà, però mai en demà passat.
És allò de pan para hoy, hambre para mañana.
Sí, totalment.
Perdoneu, és que no poden. Vull dir, tenen un mandat per 4 anys i no poden pensar més enllà de 4 anys perquè s'acaba...
No pensen en 4 anys, pensen en 2 mesos.
Bueno, aquest és el gran drama que hi ha en els governs aquests semitotalitaris que corren pel món, que durant molts anys sempre s'havia considerat Europa i els països occidentals com el primer món i els països que anaven més endavant, i ara sembla ser que la Xina, Rússia, les potències aquestes emergents i països que són semidemocràcies amb governs establerts durant molts anys poden tirar endavant, gràcies a tots aquests anys que tenen, projectes de llarga envergadura, cosa que nosaltres no podem perquè anem amb el cortoplacismo.
I aquí hi ha una tercera cosa, perdona, Rafa, que et talli, que és per mi també important, que a més crec que vaig parlar alguna vegada aquí mateix, que és la diferent topada de la crisi a les diferents generacions.
Sí.
Aquí la ara em perdonareu la paraula, el gran ostión, i perdona la paraula, ha sigut els joves i ha sigut la gent gran. Vale? I aquí no estem veient dos coses. No estem veient que els joves són el futur, punt 1, i no estem veient que la gent gran, vale? La famosa silver economy, doncs que la gent gran també serveix, i serveix per, no per jubilar-se als 70, com deia algun ministre fa poc, sinó per utilitzar la seva saviesa, la seva experiència, perquè els joves entrin amb més ganes al mercat laboral i que entrin més. Vale, i això també diu aquí que aquí també hem de tenir present que els joves són futur i no s'està tractant com a tal.
I tant. I realment, no creieu que... a mi em crida molt l'atenció d'aquest article, d'aquestes asseveracions que fa l'Adam Tooze, i una cosa que estem escoltant moltíssim, que és el deute i el crèdit, la nova religió. O sigui, realment és molt preocupant que per sortir endavant ara mateix les grans empreses i les no tan grans s'hagin d'endeutar perquè això d'aquí res petarà, no? D'alguna manera.
Ja no són les grans empreses, són els països, eh? Quin país a dia d'avui no té més del 100% del seu PIB endeutat?
Un moment, que això té trampa, eh?
A veure,
alguna vegada, off the record, amb l'Ivan. Ara estem veient una inflació galopant.
Sí.
Doncs la inflació galopant no serveix res més que per eliminar els deutes de països i de particulars. Uh-huh. Si hi ha una inflació d'un 10%, sí, i tu deus 100, els teus diners, el teu deute s'ha depreciat i, per tant, significa que en deus 90. Que això és el que ha passat a l'Argentina, que funcionava bé durant molts anys l'economia, però també perquè tenien unes inflacions d'un 25%. Clar, es podien comprar el que volguessin a crèdit, perquè acabaven pagant una quarta part del que en realitat els havia costat.
Tranquil·litat als oients, que de moment, almenys a curt termini, no hi haurà correlit.
Tothom tranquil, més o menys, eh? Perquè, escolta, darrerament les notícies no són per estar massa tranquils. Retuit de Jordi Sardà. Fin del tabú contra l'energia nuclear. La Comissió Europea classificarà com a inversió verde la construcció de centrales nuclears. És un tema que has tractat tu aquí.
És un tema que a mi m'apassiona per una senzilla raó. Amb la fusta pots alimentar una societat com la medieval o la societat romana, la societat antiga, fins a 500 milions d'habitants.
Sí.
Amb el carbó pots alimentar una civilització de fins a 1.000 milions de persones industrialitzades, però amb màquines de vapor. Amb el petroli pots alimentar una societat d'entre 5 i 8.000 milions de persones, alimentar-lo, fertilitzants, químics, escalfar-nos el menjar, cuinar, la llum que tenim, la ràdio que estem sentint, i entraríem en un altre pas de civilització amb l'energia nuclear. Per què? Perquè té la densitat de flux energètic més alt de, que coneixem. Però, què vol dir?
Perdoneu, des de la meva desconeixença, que jo sempre em poso en el paper del poble que diu, bueno, però exactament quin era el tabú contra l'energia nuclear?
Bueno, el tabú de l'energia nuclear comença... És que això seria molt llarg, vaig molt ràpid. Sí. Club de Roma.
A tuits, cops de tuit.
Cop de tuit. Club de Roma, 1960. Els poders del món s'asseuen, es vesteixen de verd i diuen com podem fer per eliminar el creixement de la humanitat. Doncs pues molt bé. A més densitat de flux energètic, més gent. A menys, menys i més pobres. Doncs pues ens carreguem l'energia nuclear i hauran de tornar-se a escalfar amb carbó, amb estufes de carbó, de fusta...
O sigui, al final és un, per tu és un tema econòmic, bàsicament.
No, per mi és un tema de que som molt naïfs i que ens pensem que el món no el mana ningú i que Twitter és el planeta i l'Elon Musk i no sé què, el Musk i totes aquestes coses. I hi ha unes estructures al planeta que manen i que volen continuar manant i que l'energia és una eina de control planetari.
Ivan, tens algun comentari a fer?
Mira, jo el que sí que vull tenir clar, no la grandesa del Jordi, però sí el que tinc molt clar és que hi ha molta hipocresia verda, si se'm permet aquesta expressió.
Sí.
Vale? I evidentment que hem de salvar el planeta, i evidentment que hem de tenir cura del nostre planeta, que només hi ha un. Tot això és cert. Vale? Però hem arribat a uns extrems. Jo he arribat a dir, ostres, l'altre dia a Glasgow 400 avions. Vale. Bé, no sé. Si volem, agafem i diguem al president de la Xina que agafi un i faci paradetes, no sé, potser a Roma per agafar, ara que el Berlusconi vol tornar a ser president de la República, perquè sí, m'agafi el Berlusconi, després que m'agafi, no sé, el Johnson a Londres i que després arribi a Glasgow, no? Però la realitat és que hem de viatjar d'alguna manera. Jo no estic dient que millorem tot això. Evidentment, s'ha de millorar, però fins a arribar a certs extrems que estem ara, jo crec que no.
Jo vull dir una cosa.
Incís, ràpid.
Sí. A més gent...
Sí.
Leibniz, que era un matemàtic alemany, va descobrir que la densitat de població era directament proporcional a la capacitat 1. De resoldre problemes, més cervells poden resoldre més problemes, és al revés del maltusianisme.
Sí.
I 2. A més densitat de població, menys es toleren els governs autocràtics. I això és un perill per la gent que mana el món, i que l'ha manat sempre.
Doncs tema comentat. Ara passem a una altra qüestió sanitària. Fem un canvi aquí, com sempre m'agrada fer, una mica de quebrar les cintures. Els infermers de Còrdoba s'han concentrat a les portes de consultes externes de l'Hospital Reina Sofia aquest mateix dijous, el 4 de novembre, per denunciar el caos a les contractacions i un tracte lesiu amb els hospitals de la província. Doncs asseguren que l'Hospital Cordobès només es quedarà amb la meitat dels reforços eventuals, cosa que probablement acabarà passant doncs, a molts llocs. No? És a dir, vull fer una petita reflexió i a veure què en penseu dels aplaudiments, dels herois sense capa, de tot els que ens donat, del que hem vist com s'ha tensionat la sanitat i com les persones han donat molt més del que tenien i que ara de sobte estem tornant una mica a deixar-los de banda. Creieu que està passant? Creieu que és lògic? O...
No, és que no està passant.
De moment no està passant.
És que mai ha deixat de passar.
Ah, correcte. Clar, sí.
Ah, és que jo tinc clar que hi ha una deficiència en recursos humans a tota Espanya. No? Ha sortit Còrdoba com podia haver sortit Lugo.
Per la notícia diferent de l'altre dia, sí.
I ja existia. Fa un any, fa dos i fa deu. Uh-huh. Vale? Perquè jo recordo perfectament en companys que van estudiar infermeria i anaven a treballar a Gran Bretanya, a Escòcia. Per què? Perquè aquí no hi havia feina. Vale, per tant, aquesta deficiència sempre ha estat. Evidentment, ara es veu molt més. I s'ha vist molt més per la gran feinada que han fet aquest últim any i mig, això està clar. Però la falta de feina sempre ha existit.
Tu has fet un incís que era el dels aplaudiments. Volies dir que la gent durant un temps va aplaudir els metges, els infermers i els sanitaris,
sí,
i que després, quan ha convingut, els ha donat la patada. Una societat...
No sé si la societat, bueno, però com a mínim el sistema.
El sistema. Una societat relativista... per definició, utilitza les coses i la gent quan li convé, i quan no, pues adiós. I això és així. I si tenim una societat líquida, sense valors i relativista, doncs ens hem d'agafar lo bo i lo dolent. I si no ens agrada, ens haurem de tornar a una societat amb valors absoluts i no relativista.
Societat amb valors i economia amb valors, que sí, és un dels nostres espais d'aquí a camins. Tema urbà. Acord per construir 4.500 pisos de lloguer a menys de 700 euros a l'àrea de Barcelona. Una iniciativa d'administració i empresa privada pionera a l'Estat, construirà en una primera fase 640 pisos doncs, a Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Montgat i Sant Adrià del Besòs. Com veieu aquesta...
Queden 20 mesos per les eleccions municipals.
Tu ho veus en clau electoral,
no,
eh?
No, no es creveix en clau electoral. No. És que no se'n farà ni un. I això és en clau electoral. O sigui, mai s'havien fet tan pocs pisos de protecció oficial com durant els dos mandats de la nostra alcaldessa popular socialcomunista, que va dir que la vivenda no havia de formar part dels negocis sinó del sector públic. Doncs ho tinc claríssim. Això és una manera desesperada d'intentar salvar una situació.
Tu veus que és una notícia que no arribarà a cap punt.
És obvi que no, que una persona que li té mania als negocis, que li té mania a les terrasses, als bars, que odia les empreses, ara resulta que s'aliarà amb els seus arxienemics, una dona que lluitava contra les immobiliàries, ara es vol aliar amb les immobiliàries per construir pisos, però algú s'ho creu? Però, per favor, algú pot fer servir quatre neurones? O sigui, els seus arxienemics ara són els seus arxienemics.
Fem servir les neurones.
I bueno, jo pensava que ara em anaves a dir allò dels molins de vent. Clar, una mateixa senyora que diu que ens posarà molins de vent, que tallarà Collserola i posarà allà molinets de vent perquè es puguin alimentar 8.000 famílies, doncs, home, si algú s'ho creu, doncs tindrà el que es mereixi, si la vota.
Ivan?
Sí, a veure, jo estic d'acord amb ell, però per diverses raons. Primer és perquè no hi ha temps físic real, per fer aquesta construcció, a no ser que de golpe i porrazo posi a tot l'Institut d'Urbanisme de Barcelona a construir. Vale? Però si no, no hi ha, no és cert, o sigui, no és realista, perdona. Uh-huh. Això d'entrada, de segones, 4.500 pisos, llegim la notícia, 4.500 sí. pisos de protecció oficial a la província de Barcelona, que no a la ciutat,
a la província, sí.
I per un valor de 700 euros, és que ja existeixen. Clar, aquí, o sigui, mirem més la notícia, no només el titular. O sigui, jo, davant de casa meva, tinc pisos de protecció oficial de la Caixa, gran enemiga de la color, com diu el Jordi,
sí.
Vale? Que valen 350 euros.
O sigui, que ja estan construïts. El que tu vols dir és que ja estan...
Clar, ja existeix. Això ja existeix.
I està
funcionant. Ojo, una cosa, abans de res. Això ja existeix.
Estan funcionant, tenen...
Sí, estan funcionant, tenen inquilins, sí.
De Càritas.
Però jo reitero, una cosa no treu l'altra, No hi ha temps físic suficient, això ja existeix, això, com diu el Jordi, és perquè d'aquí res tenim eleccions, però això va bé. Si una cosa no treu l'altra, vale? Ojalà les construeixin. Però ja et dic jo que d'aquí a les eleccions no hi ha temps.
Perquè ja, com a inquilí d'un pis alquilat a Barcelona, com veieu el preu de l'alquiler? Perquè realment és que és realment prou impactant, no? Com estan els preus de l'alquiler a Barcelona, a les grans ciutats en general, però crec que Barcelona és de les més, més cares.
Hi ha molta demanda per la poca oferta que hi ha, i si a sobre ho barreges amb que hem tingut fins fa molt poc un enorme sector de persones de fora, d'estrangers, no estic parlant del tercer món, sinó del primeríssim món, que venen a Barcelona atrets pel seu clima i per les multinacionals a les quals es traslladen aquí, doncs poden pagar el doble que qualsevol de nosaltres, i nosaltres ens quedem expulsats d'aquest mercat. Els preus pugen i així estem. I si l'Ajuntament de Barcelona, amb 40 anys, no ha pogut construir promocions immobiliàries pels d'aquí, doncs molt menys ho faran ara.
Ja per concloure, tinc un tema, a veure com ho veieu, crec que us podrà interessar també. Doncs avui en dia han passat diferents revolucions tecnològiques, són molt més els productes, els salaris han pujat en els darrers 30 anys, però seguim treballant 40 hores quan acabem de posar sobre la taula l'opció de la setmana laboral de 4 dies. No només és una qüestió de productivitat, sinó que el que volen és aconseguir que el salari doncs, es mantingui. Llavors, el professor Salai Martín, economista molt famós, el de les
americanes,
que tothom l'identificarà així, ha dit que, clar, ell es pregunta, treballem massa? No si volem tenir tot el que tenim. És a dir, podem treballar menys, però també comprant menys.
No, a veure, aquí hi ha dues coses que estan esbiaixades. Una és, no té res a veure la productivitat. No, mentida, sí té a veure la productivitat. Uh-huh. O sigui, estem en un món en el qual ens agradi més o ens agradi menys. Jo també he dit aquí moltes vegades que jo sóc gran defensor de l'economia social de mercat, que a dia d'avui no existeix aquí, però ara mateix treballem per produir. Això punt 1 i punt 2. Aquí tenim un problema, i quan dic aquí vull dir a tot el país, que és que ens agrada molt veure'ns la cara, i ara no ho dic de bones, sinó ho dic que estem acostumats a les feines a que si no estàs assegut no estàs treballant. I això també és una falsetat. Vull dir, si tu pots estar treballant 6-7 hores i treballar molt més i molt millor que estar treballant 10. Perquè, siguem sincers, tothom, quan porta 8, 9, 10 hores treballant, l'hora 1 i l'hora 8 no té res a veure.
Correcte.
Per tant, sí, sí, aquí també hem de desacostumar-nos d'aquesta visualització de si no estàs assegut a la cadira no treballes. No, tampoc és cert.
Jo també vull dir res.
Creieu que és factible, amb un sí o un no, ràpidament, Jordi, també, és factible una setmana laboral de 4 dies?
Amb un 30% d'atur? Jo no ho veig factible.
Doncs, Ivan, sí que
a curt termini no,
A curt termini no, però a lo millor transformant alguna estructura sí que seria possible. Segons Ivan, el Jordi no ho veu tan clar.
No, si es transforma alguna estructura, sí, però si aquest país no es transforma res.
Que sapigueu que jo faig una jornada laboral de 8 hores, de vegades més, i la darrera hora és aquesta, com la de tot l'equip, i no és el mateix que la primera hora. No, exactament, no és el mateix que la primera hora. No. És molt millor, molt millor. Un tuit d'Ivan González per acabar. Arròs mar i muntanya del Bar David del Mercat Ninot. Molt recomanable. Que sàpigues, certament, que aquí ens apuntem a un bombardeig, i si és un bombardeig amb arròs mar i muntanya, més. Per tant, hem de quedar. Hem
quan
de
vulgueu
quedar i hem de tastar.
Quan vulgueu.
Nois, Jordi Sardà i Ivan González, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a tu.
Nosaltres ja recollim. Tres minuts i arribarem a les 9 de la nit. Maria José Mendoza, bona vesprada. Posa't els auriculars, que no m'escoltaràs, Maria José.
Bona vesprada, Rafa.
Bueno, mírala. És que està asseguda. Per què entra corrents? Explica'm-lo a l'audiència. Entra corrents, en el moment en què canviem de tema.
El momento cumbre.
El que està esperant la nostra audiència és el moment Maria José Mendoza.
Clar que sí.
La nostra pregunta Twitter d'avui, @caminsestel. Què preguntàvem, Maria José?
La pregunta era, teniu clar què significa cessant?
Ara. Ho tenia clar la gent o què? Què ha dit?
El 13% no, la veritat. El 39% més o menys. I el 48% la guanyadora, sí? Cap dubte.
Cap dubte, la gent allò s'ha entedat al cap. Molt bé, me n'alegro molt. Gràcies, Maria José.
A tu sempre, Rafa.
A punt d'arribar a les... No... Per cert, tenim el guanyador del nostre llibre,
sí,
d'Ulisses. Ulisses, un futbolista...
De Jacinto L.A.
De Jacinto L.A. I qui ha estat el guanyador també del nostre llibre? Yep.
Sergi F.O. T'escriurem per Twitter.
Sergi F.O., molta incògnita, no, en aquest nom?
Sí, no posar...
Doncs t'escriurem per Twitter perquè puguis arreplegar aquell llibre. I nosaltres a punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol 39 de Camins, amb un home que té les aspiracions d'un xec de l'alçat, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda Cap d'Informació Religiosa, la nostra vicepostuladora de les xarxes socials, Maria José Mendoza, que porta les regnes de tot plegat amb arte i poderío, i la clau de tot plegat, Paula Moreno a les vies de sous. Deixem amb els nostres companys d'informatius, Carla Buigas, Pere Juventí, que us informarà de tot el que està passant, a veure si Xavi fitxa o no fitxa, cosa que interessa molt als nostres tertulians. Pels qui ens escolteu a la repetició de dilluns, bon inici de setmana, com sempre. Va, que sé que costa, però tot costa al final, tot costa, i Sonia Gelmà. Pels del directe, bon cap de setmana, i nosaltres marxem agraïts per fer ràdio, agraïts per fer aquesta ràdio i per recórrer a diari els camins. Una salutació a la Raga i al Trias, que ens estan escoltant avui amb molts missatgets via WhatsApp mentre fem el programa. Em tenen despistadíssim. Si heu notat despistades, com es diu en català? Que és que avui no encerto ni una, és per culpa dels dos. I dilluns, si no hem fitxat per l'alçat com a substitut de Xavi, ho tornarem a fer. Farem camins. Cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins. You're the queen of the jungle.